Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és divendres i avui ens despertem amb temperatures més baixes que els últims dies. 4 graus a Girona, 3 graus a Mollerussa i 8 al Prat de Llobregat. Divendres en què tanquem la segona setmana de guerra a l'Orient Mitjà i res fa pensar que el conflicte s'hagi d'acabar aviat. Dels molts fronts oberts del d'Israel, amb la milícia de Hezbollah al Líban, s'està confirmant com un dels més crus. Israel, que continua atacant Beirut i el sud del país, consta com a mínim 8 morts en les últimes hores. En portem més de 600 des que va començar a caure aquestes bombes. Pel costat d'Israel, 50 persones han quedat ferides aquesta nit pels atacs de l'Iran. I el president francès, Emmanuel Macron, també ha confirmat la mort d'un soldat francès en un atac a la base militar de l'Iraq.
Que l'atac de drone a été revendiqué par un groupe milicien pro-iranien, le groupe Achab al-Kaf.
Així n'informava la televisió francesa, 5 soldats haurien quedat ferits i un atac que aquest més confús a hores d'ara és que les milícies pro-Iran a l'Iraq també reivindiquen haver abatut un avió cisterna dels Estats Units. Washington confirma l'accident, però nega que sigui per foc enemic i no ha donat detalls de possibles víctimes. Després hi ha també les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra. El barril de Brent ha tornat a superar ja aquesta nit els $100 i a omplir el dipòsit del cotxe ja pot ser 20 euros més car que fa 15 dies.
Totes les idees seran benvingudes. I estic disposat des del govern a escoltar tots i tothom i a fer plantejaments que siguin el més unitaris possibles per fer front a les conseqüències que pugui tenir aquest conflicte.
Aquesta tarda el president Salvador Illa reunirà els grups parlamentaris per estudiar mesures i ajudes per a les empreses i també per a les famílies. Un pla que ja ha començat a preparar, per cert, la Moncloa, i a les 9 li preguntarem els detalls a la ministra i portaveu del govern, Elma Saiz. Quines mesures prendrà el govern espanyol? Doncs avui ho respondrà a les 9 al matí de Catalunya Ràdio. I l'altre gran tema d'aquest divendres és l'últim dia de campanya a les eleccions del Barça. Avui a 11:15 ens acompanyarà Joan Laporta.
L'acord que estem negociant, que és una opció de compra preferencial, no és un acord amb el jugador. Nosaltres sabem que el jugador...
No tens sentit del ridícul.
Dir-ho del Haaland,
no tens sentit del ridícul.
Senyors,
Rafaela Pimienta ha desmentit el que diu. No tens sentit del ridícul. Hauries de callar, home, hauries de callar.
Avui ens acompanyarà Joan Laporta després d'aquest tens debat que ha tingut aquesta nit a TV3 i també a Catalunya Ràdio amb Víctor Font, per exemple, parlant sobre Haaland. I repassarem també amb Laporta com va anar el debat. Ho farem també amb un dels seus moderadors, Francesc Garriga, diumenge, per cert, programació especial també a Catalunya Ràdio, per seguir aquesta jornada des del suplement que es farà des del Camp Nou fins al seguiment de l'escrutini a partir de les 9 del vespre. I a partir de les 11... Avui entrevistarem a Joan Gràcia, l'exmembre del Tricicle que estrena Tres Ties al Teatre Apolo de Barcelona.
Un cap de cap vespre d'haver marxat, vaig trobar una lota que en té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat que per tu faria sollastres branxat. Fent mitja rialla, se girà i digué, no m'aplau fer quadres al mig d'esquerrer. Llavors, tira, tira, seguí caminant. Jo que en sopellava, ella n'hi girà. En què me diguis que m'estimes, no puc creure. En què me diguis que m'estimes, no ho creuré. Ja me diràs a on treu cap tant d'estimar-me. El que tu vols, ara jo ho entes ben bé. El que tu vols, ara jo ho entes ben bé.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El que tu vols, ara jo ho entes ben bé.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6:04. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la constatació que la xarxa de Rodalies és la més impuntual d'Espanya. Ho destaca avui el periòdico, que diu que l'any passat un de cada tres trens va ser impuntual. El periòdico també repassa la factura del caos de Rodalies després de l'accident de Gelida. 11 milions d'euros van costar els autobusos que es van posar per substituir els trens i 250.000 euros van anar a destinar a pagar el reforç de 90 informadors addicionals.
I a Brussel·les?
Les sis economies més grans de la Unió demanen un macrosupervisor de les borses i les entitats financeres. Ho demanen altres països, ho demanen diversos països, vaja, però la notícia és que ho demana Alemanya, que fa temps que s'oposava a aquesta idea d'una supervisió centralitzada.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb l'atac d'una sinagoga de Detroit, un home hi ha fet estavellar un cotxe i després ha disparat als guardes de seguretat. L'home ha mort, tot i que no s'ha confirmat com. L'atac s'està investigant com un acte de violència contra la comunitat jueva.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el primer tren que ha enllaçat Corea del Nord i Pequín per primera vegada en 6 anys. La circulació portava parada des del 2020, quan es va aturar arran de la pandèmia. És un viatge de tren de 23 hores en una de les poquetes vies de transport directe entre Corea del Nord i un país de l'estranger.
Avui és divendres 13 de març, ens despertem amb cara en fresca, fred fins i tot al Pirineu, hi ha 0 graus a Sort, 6 graus a Caldes de Montbui i 10 graus a Cunit. Tot i això, el dia s'espera que sigui força suau, amb temperatures que al centre del país i al sud podria arribar fins als 18 o 20 graus. Avui amb sol en general, amb alguns núvols que podrien aparèixer a prop de la costa, fins i tot algun banc de boira puntual al litoral. De cara a demà, canvi de temps, passa un front que deixarà pluja a primera hora en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord. Després, durant el dia, la pluja quedarà estancada al nord-est, entre Girona, Barcelona, potser el nord de les comarques de Tarragona, amb algun xàfec localment intens, i també la nevada a la Vall d'Aran, nord del Pallars, Andorra, que anirà baixant de cota i pot arribar fins als 1.000 metres o fins i tot una mica per sota. Atenció al vent, que demà reforça els dos extrems de Catalunya. Diumenge, un dia amb sol, excepte a la Vall d'Aran, que sí que continuarà nevant, i amb vent fort a tot arreu es produirà el fenomen del torb al Pirineu.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente, i també, com deia, ens acompanyarà la ministra Elma Saiz. Serà a partir de les 9 del matí. Però abans són les 6 i 7. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Els Estats Units han decidit autoritzar temporalment la compra de petroli rus per contenir el preu del cru.
Washington havia prohibit a desenes de països la compra de petroli rus com a mesura de pressió al Kremlin en la guerra d'Ucraïna. Ara, però, amb el preu del cru disparat i amb l'Iran atacant l'estret d'Hormuz, la Casa Blanca aixeca temporalment aquesta restricció. En una piulada de les xarxes, el secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat que fins a l'11 d'abril permetran la compra dels barrils russos que estan en trànsit. Diu que l'aixecament d'aquesta sanció a Rússia introduirà al mercat centenars de milions de barrils de petroli. Tot i l'anunci, el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, continua ara mateix per sobre dels $100. Recordem que el 20% del petroli mundial passa per l'estret d'Hormuz.
I aquesta pujada del preu del petroli, però sembla que no amoïna Donald Trump.
Un Donald Trump que ha recordat a la seva xarxa social que si el preu del cru puja, beneficia els Estats Units perquè en són els primers productors mundials. Trump, de moment, no ha complert el seu compromís d'escortar el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i el seu secretari d'Energia, Chris Wright, ha mencionat la possibilitat que aquesta protecció arribi en un futur pròxim. Wright ha explicat que treballen amb aliats per reobrir aquesta via marítima, però que, de moment, la prioritat són els atacs contra l'Iran.
Això passarà relativament aviat, però no podem fer-ho ara. Simplement no estem preparats. Tots els nostres recursos militars ara mateix se centren a destruir les capacitats ofensives de l'Iran i la indústria manufacturera que subministra les seves capacitats ofensives.
Un esforç militar que Estats Units, que segons l'última valoració que n'ha fet Donald Trump, avança ràpidament i que va molt bé, diu, per guanyar la guerra.
Tot i aquestes afirmacions, aquesta matinada els serveis d'emergència israelians han hagut de tenir una 60 de ferits pels atacs iranians, segons informen mitjans locals. A l'Emirat de Dubai també hi ha hagut explosions i l'Aràbia Saudita ha informat que ha pogut interceptar una 30 de drons iranians. Coincidint amb això, un grup pro-iranià de l'Iraq, la Resistència Islàmica, ha reivindicat l'autoria de l'atac contra un avió cisterna dels Estats Units que s'ha estavellat en aquest país. Aquesta versió, però, contradiu la de la Casa Blanca, que assegura que l'aparell no ha estat abatut per foc enemic.
Els exèrcits dels Estats Units i Israel també han atacat l'Iran aquesta nit i matinada.
A Teheran, la capital, hi ha hagut tot un seguit d'explosions, les més fortes al sud de la ciutat, segons mitjans iranians. Israel també assegura que durant l'onada d'atacs que ha llançat al Líban ha mort un dirigent de Hezbollah, Beirut. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha felicitat d'haver mort els principals dirigents iranians i diu que el nou líder, Mojtaba Khamenei, és un titella que s'ha d'amagar. Netanyahu ho ha dit just poc després que la televisió iraniana hagi emès el primer missatge del nou líder, llegit, això sí, però per una locutora.
Us asseguro que no renunciarem a venjar-nos per la sang dels vostres màrtirs. La venjança que tenim en ment no es relaciona únicament amb el martiri del líder suprem de la revolució.
Diverses informacions apunten que Mojtaba Khamenei, fill de l'anterior líder, va quedar ferit el primer dia d'atacs contra l'Iran i que per això encara no se l'ha vist en públic.
Mentrestant, fer benzina cada dia és més car. Aquí omplir el dipòsit pot ser fins a 20 euros més car ara que abans de l'esclat de la guerra.
Un litre de gasoil ja costa de mitjana 1,80 euros a Catalunya, 37 cèntims més que fa dues setmanes. En el cas de la gasolina costa 1,69 euros. Són 21 cèntims més. Algunes companyies aèries, com Air France, KLM i algunes d'asiàtiques, han anunciat l'increment de tarifes per l'augment del preu dels carburants. Precisament les companyies aèries, juntament amb els bancs, són els valors més castigats a les borses.
I el govern espanyol preveu aprovar ajudes fiscals als transportistes, agricultors i ramaders, els sectors més exposats a l'escalada de preus dels carburants.
El ministre d'Economia, que ahir es va reunir amb sindicats i patronal, ha evitat dir quan es posaran en marxa, però sí que ha descartat bonificar la benzina amb caràcter general i altres mesures socials que reclamen des de Sumar.
Madrid, Dani Senteaja.
La prioritat per Carlos Cuerpo és rebaixar el preu del combustible. No ha concretat ni com ni quan, però sí que avança que el descompte de 20 cèntims per litre que es va aprovar per la guerra d'Ucraïna no va funcionar.
La situació actual tiene sus particularidades con respecto a la situación en el año 2022 y, por lo tanto, hay que ajustar las herramientas y los instrumentos. Y esto, por supuesto, que afecta, en este caso, a las medidas para contener la subida del precio de los combustibles, donde hay instrumentos fiscales.
El ministre d'Economia també inclou al paquet mesures socials com la prohibició de tallar la llum, l'aigua i el gas, però no va tan lluny com els ministres de Sumar, que insisteixen a congelar desnonaments i pressionen perquè les ajudes s'aproven dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sainz, de Ajap, el matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta tarda el president Salvador Illa reuneix els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per discutir el pla anticrisi per afrontar els efectes de la guerra.
Això després que ahir el govern els reunís ja amb els sectors afectats per saber quines són les seves demandes.
Albert Prat.
La Generalitat està preparant un paquet de mesures per frenar l'impacte de la guerra, però abans vol escoltar les propostes de l'oposició i tot plegat s'hauria de complementar amb les ajudes que activi el govern espanyol. El conseller Albert Dalmau, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
És un moment en el que al país li calen certeses, calen acords i calen que ens dediquem a protegir les nostres empreses, a fer un escut social per les famílies catalanes, per reduir el cost que significa per un agricultor, i en aquests moments doncs, també requereixen de grans consensos de país i acords entre diferents formacions polítiques.
Vox ja ha confirmat que no assistirà a la cimera d'aquesta tarda. Al govern li preocupa especialment com s'han encarit els fertilitzants i l'impacte que està tenint aquest conflicte per les indústries químiques i farmacèutiques de casa nostra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern treballa en ajudes pels sectors que consumeixen més energia, com ara el químic o el metal·lúrgic, i calcula que la setmana vinent podrà anunciar mesures per intentar pal·liar la pujada dels preus per l'impacte de la guerra. Miquel Samper, conseller d'Empresa.
La Generalitat ja està treballant en paral·lel a les reunions que hem tingut aquí avui. N'hi havia unes altres ja posant negre sobre blanc sobre les mesures que més o menys hem d'acabar tirant endavant la setmana que ve amb tota seguretat.
La guerra contra l'Iran que està posant de relleu també la importància estratègica del poble kurd, repartit en quatre estats de l'Orient Mitjà i que va ser clau en les guerres de l'Iraq i de Síria.
Ara, però, les milícies kurdes no volen entrar en combat, com pretenen Washington i Tel Aviv. Segons els periodistes d'un mitjà kurd represaliats pel govern d'Erdogan, l'abandonament que han sofert per part dels nord-americans pesa en la negativa actual.
Enviats especials a Van, el Kurdistan turc Núria Har.
Els Estats Units volen mobilitzar les milícies kurdes a l'Iran perquè coneixen molt bé aquest territori. Això permetria a Washington desplegar tropes terrestres aliades i escalar encara més la guerra, que fins ara s'ha centrat en els bombardejos aeris. Però els kurds no volen ni sentir-ne a parlar, malgrat que també volen que el règim dels ayatollahs caigui. Ho explica el periodista Adnan Bilan.
Que l'Iran es democratitzi, però que ni Amèrica ni Israel vinguin a llançar bombes sobre aquest règim.
El règim ha ofegat les protestes dins del país amb una repressió duríssima fa només un parell de mesos, com també ho va fer en les mobilitzacions per la mort de la jove kurda Gina Mini, que tothom encara avui recorda. José Antonio Rodríguez i Núria Hart, des davant, pel matí de Catalunya Ràdio.
Com serà un quart de set del matí. La guerra ja ha provocat 3.200.000 desplaçats, segons dades de l'alt comissionat de l'ONU pels refugiats.
La majoria són persones que han fugit de la capital de l'Iran, Teheran, on fins que va esclatar la guerra vivien més de 13 milions de persones. L'agència de l'ONU avisa que les xifres augmentaran si el conflicte s'allarga i que alhora s'agreujaran les necessitats humanitàries d'aquesta població.
I el govern es compromet aquí, a casa nostra, a ampliar l'Agència Tributària de Catalunya. És l'última oferta de l'executiu de Salvador Illa per aconseguir que Esquerra Republicana no voti en contra dels pressupostos del 2026.
L'ha fet el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista a Catalunya Ràdio, durant la qual també ha demanat a Esquerra uns quants mesos més per resoldre la cessió de la gestió de l'IRPF a Catalunya.
A la mateixa entrevista, Dalmau assegurava al sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, que no els faran cap més oferta perquè desconvoquin la vaga prevista per la setmana vinent.
El conseller diu que ja han parat l'orella per saber les reivindicacions dels docents i que els han fet una proposta que la UGT i Comissions sí que han acceptat. Dalmau acusa l'USTEC d'optar per la via del tot o res.
Després d'una manifestació que va ser històrica, l'obligació del govern era parar l'orella i estendre la mà per arribar a un acord. No pot ser que hi hagi una mobilització d'aquest tamany i no donem resposta. I el govern ha donat resposta. I ha sigut possible fruit d'un acord amb les Comissions Obreres i amb la UGT. Hi ha molta gent que a Catalunya a vegades s'ha instal·lat en el tot o res i si no tinc tot, doncs que sigui res.
L'USTEC, recordem-ho, ha acusat el govern d'haver pactat un acord amb Comissions i la UGT, sindicats minoritaris de l'ensenyament, per la porta del darrere.
Més notícies amb Marc Corado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Nou tall a la xarxa ferroviària afectarà, sobretot en aquest cas, a mercaderies.
Sí, aquesta pròxima nit es tornarà a tancar el túnel de Rubí. Les moltes incidències que hi continua havent a la xarxa porten el govern a mantenir la gratuïtat de Rodalies fins a final de mes.
El tall durarà 7 setmanes i es fa per millorar la seguretat de les obres que s'hi estan fent, segons el director de construcció de DIF, Ángel Contreras.
Agilitzar les obres el màxim possible, no estar així tant de temps, sinó tallar, acurtar els terminis, de forma que siga tot molt més segur quan abans.
Mentre durin les obres, les mercaderies podran entrar a Barcelona pel sud des de Lleida o per carretera des de la Llagosta. A nivell de passatgers, el tall afectarà l'R8 entre Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat. El govern, que s'havia compromès a que no es cobrés als usuaris fins a la normalització del servei, ha allargat la gratuïtat fins al 31 de març. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el parc de Collserola està del tot tancat des d'ahir i continuarà estant-ho fins que no s'hagin eliminat els 500 porcs senglars que encara hi viuen.
Ho ha avançat el conseller Dalmau a l'entrevista a Catalunya Ràdio. El govern ha decidit tancar l'accés a tot el medi natural del parc després d'haver detectat un altre positiu de pesta porcina en un senglar, ara al terme municipal de Barcelona. Dalmau ha afirmat que s'han de matar senglars de manera desacomplexada perquè són un problema per la salut animal i per l'economia del país.
S'han de matar senglars, però desacomplexadament, perquè avui és un problema per la salut animal i per tant, el govern està mobilitzant tots els recursos, ja ho va fer, recordin que vam tenir fins i tot la UME en el primer moment, ara estem tornant a mobilitzar una part d'aquests recursos.
Fins ahir ja no s'hi podia accedir des del Vallès Occidental ni des del Baix Llobregat, ara també està prohibit, doncs, entrar-hi pels accessos que toquen els barris alts de Barcelona.
L'any passat, a Catalunya, 3.039 professionals sanitaris públics van ser víctimes d'una agressió al seu lloc de treball.
Són dades del Departament de Salut que impulsa un projecte de llei que blindi aquests professionals davant d'aquesta violència.
Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Segons l'Observatori per Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya, que és qui recopila aquestes agressions, la majoria de víctimes són dones, 8 de cada 10. Més de la meitat són joves d'entre 25 i 45 anys. I la majoria d'agressions són verbals, en el 90% dels casos. Estem parlant d'insults, vexacions i amenaces. La resta són físiques. Jordi Vilana és director de la Direcció de Professions Mèdiques del Departament de Salut.
A vegades, quan algú se li dona una mala notícia, no?, davant de la impotència, doncs la gent reacciona de forma, doncs, a vegades, poc esperada. És una empenta, és una garrapada, és una apretada, és, doncs, una bufetada, un cop, però estem en un 10%. Tot i així, és una barbaritat.
L'atenció primària concentra la major part d'aquestes agressions, més del 60%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Segons l'Observatori per Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari a Catalunya, que dèiem, la majoria de víctimes són dones. I els alumnes catalans d'entre 14 i 18 anys passen 5 hores cada dia connectats a internet i més de 6 hores i mitja al cap de setmana.
Ho revela l'última enquesta sobre el consum de drogues a l'ensenyament secundari que fa el Departament de Salut i que també detecta com baixar el consum d'alcohol i tabac.
L'ús d'internet es refereix a mirar les xarxes socials, una sèrie en una plataforma o consultar informació. Si ens fixem en les xarxes, el 40% de les noies adolescents hi dediquen 6 hores al cap de setmana, mentre que els nois ho fan el 30%. Luisa Conejos és la subdirectora d'Addiccions de Salut Pública.
El president ha expressat obertament la mesura de la prohibició de limitar l'ús de xarxes socials, per exemple, a menors de 16 anys, lo qual nosaltres pues, celebrem. Entenem que aquesta normativa també, evidentment, l'aplicarem en el nostre context, ajudarà d'un ús molt més contenidor i raonable.
Les borratxeres assoleixen els nivells més baixos des de l'any 2000. També baixa el consum consum de tabac i un de cada quatre joves diu que ha fumat una cigarreta electrònica en l'últim mes. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
La primera decisió que prendré si sóc alcaldessa serà... Estem vivint un gran reemplaçament. Parlo de la substitució dels nostres comerços... Dels
I controvèrsia dins d'Esquerra Republicana per aquest vídeo que estem sentint de precampanya de la candidata del partit a l'alcaldia, Elisabet Alemany, en què critica la substitució del comerç tradicional per súpers oberts les 24 hores. Alemany fa servir l'expressió gran reemplaçament, pròpia també de l'extrema dreta.
L'exdiputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, critica l'ús d'aquesta expressió i diu que Alemanya ha acabat recorrent al diccionari de l'extrema dreta i fent vídeos amb teories de la conspiració. També li pregunta si el que vol és que acabin trencant els vidres d'aquests comerços o expulsant els propietaris. Alemany li ha contestat en declaracions a la influencer Laura Tapioles.
Crec que el sarcasme, quan parlo del gran reemplaçament, al que jo em refereixo com a la gran substitució, veig que tampoc no s'ha entès gaire. Evidentment, del que parlo en general és de les dinàmiques capitalistes i de la turistificació de la ciutat que porta un determinat model de negoci que pensa més en el turista o en l'expat que no pas en el barceloní.
Des de la CUP, la diputada Laura Vega li ha retret que no hagi fet el mateix vídeo davant d'una altra botiga d'Inditex.
I França celebra aquest cap de setmana la primera volta d'unes eleccions municipals molt disputades que poden portar canvis a les principals ciutats del país. París, Isabel Galí.
A París, el candidat socialista que agafa el guant d'Anne Hidalgo encapçala les enquestes, però la suma de les candidates de dreta i d'ultradreta en segona volta podrien canviar el color de l'Hotel de Ville, igual que a Marsella, on la irrupció del reagrupament nacional demanant més seguretat pot desbancar l'esquerra en segona volta. A Lió, tres quarts del mateix, si el 2020 hi van guanyar per sorpresa els ecologistes, ara els avantatja un candidat de centre-dreta. I a Le Havre també hi podria haver sorpresa si l'actual alcalde macronista Eduard Philippe no treu un bon resultat, podria replantejar la seva candidatura a succeir Emmanuel Macron. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
A la Catalunya Nord, una de les incògnites és quin resultat aconseguirà Luis de Lió, l'actual alcalde de Perpinyà i vicepresident del Regrupament Nacional. Laura Bertran.
Fa 6 anys, el 2020, Perpinyà es va convertir en la ciutat més important on va guanyar el partit d'extrema dreta. Després del primer mandat de Luis de Lió, que molts analistes qualifiquen de tranquil, malgrat un judici pendent de sentència, la pregunta no sembla que sigui si serà o no reelegit. Escoltem el sociòleg Gauthier Sabrià.
Diguem que el suspens de cara a les properes municipals és de saber com guanyarà de Lió i quant de temps es quedarà governant abans de ser inhabilitat.
L'oposició es presenta dividida en 5 llistes, una de dreta encapçalada per Bruno Noguereda, una de centre conduïda per Agnès Langevin i 3 d'esquerres amb Mathias Blanc, Miquel Hidrac i Pascal Advenard. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
Iberia vol acomiadar 1 miler de treballadors.
L'aerolínia planteja un expedient de regulació d'ocupació voluntària a través de baixes incentivades i prejubilacions. Iberia assegura que no vol reduir la plantilla, sinó que l'objectiu és rejuvenir-la per afrontar el procés de digitalització de la companyia. La mesura afecta més de 200 pilots i treballadors de cabina i la resta es divideix entre personal de manteniment i producció, així com treballadors de l'àrea corporativa. Iberia negociarà amb els sindicats les condicions d'aquest ERO.
I el Cupra Raval, el primer cotxe elèctric que sortirà de la fàbrica Seat de Martorell, es llançarà el 9 d'abril i arribarà als primers clients a l'estiu.
Aquest model ID Polo, que també es fabricarà aquí, asseguren l'activitat i l'ocupació a la planta del Baix Llobregat. Marcus Hopte és el màxim responsable de Seat i Cupra.
Con la transformación de Martorell hacia la familia eléctrica urbana y con los dos vehículos que he mencionado antes que fabricaremos aquí, hemos transformado nuestras instalaciones para poder producir hasta un máximo de 300.000 coches anuales entre ambos modelos.
I ara, tres titulars. Sí, Marta, de Cultura amb tres cançons. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
La primera. Boníssima.
Laura Pausini publica avui el disc Yo Canto 2, un recopilatori de cançons d'artistes espanyols i de la música llatina que més l'han marcat en la seva carrera. I trobarem temes com aquest que sentim de Janet, de Bad Bunny, Alejandro Sanz, Shakira, Fito Páez o Gloria Estefan. Pausini començarà a girar a Pamplona d'aquí 2 setmanes i serà a Barcelona el 2 d'abril al Palau Sant Jordi.
La segona.
M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual deixar-ho. córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt, el cap no està tan mal.
Guillem Bautista publica avui el seu nou EP, No està mal, un disc que presentarà el dia 28 de març al Festival Estrenes de Girona. El nou treball hi col·laboren artistes com Mama Duixa i el productor Scotty DeCa.
I la tercera?
Mama, 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 baby, it's doing me wrong. I've got to find a way to get up back home. Three people sleeping in my bed.
I l'exmembre del Tricicle, Joan Gràcia, dirigeix el nou espectacle Trèsties, que s'estrena avui al Teatre Apolo de Barcelona. El muntatge està interpretat per un trio femení format per Diana Fernández, Diana Pintado i Irene Jodar, amb una proposta que combina humor, monòlegs i música. Trèsties es podrà veure només en tres funcions, avui, el 21 i el 27 de març.
I avui ens acompanyarà també al matí de Catalunya Ràdio Joan Gràcia. Serà a partir de les 11 del matí. Però abans, els esports, Montserrat Raya. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tensió interrompuda, ininterrompuda i retrets al debat electoral La Porta Font a Catalunya Ràdio i TV3.
Un exemple d'això és el possible fitxatge del davanter del City, Erling Haaland. Font diu que han subscrit una opció preferent per fitxar-lo, mentre que La Porta ho dubta.
L'acord que estem negociant, que és una opció de compra preferencial, no és un acord amb el jugador. Nosaltres sabem que el
no
jugador...
No tens sentit del ridícul.
Dir-ho del Haaland
no tens sentit del ridícul.
Senyors,
Rafaela Pimienta ha desmentit el que diu. No tens sentit del ridícul. Hauries de callar, home. Hauries de callar.
La Porta creu que Font posa en perill el projecte esportiu del Barça si prescindeix de Deco, mentre que Font creu que el tècnic Flick pot treballar sense el portuguès i acusa La Porta d'haver enfonsat les seccions. I sobre els abonaments al Camp Nou, Font diu que hi aplicarà fins a un 75% de descompte i La Porta assegura que congelarà els preus. Avui s'acaba la campanya electoral i Joan La Porta serà matí de Catalunya Ràdio a un quart d'11 del matí.
I sorpresa a la Copa del Rei de Futbol. Empat a 0 entre el Badalona Women i el Barça.
Al Municipal de Badalona i en Gesp artificial, les badalonines van resistir ahir als atacs d'un Barça amb algunes titulars habituals. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga sense la Provítola, que es perdrà el que queda de temporada. El Barça argentí té una ruptura al tendó de l'adductor de la cama dreta. Avui Barça-Hapoel a porta tancada a 8:45 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-vos podria ser, si sou de Barcelona o de no gaire lluny, anar a la Descomunal, amb cap. Podeu anar-hi avui o qualsevol dia que vulgueu fins que tanquin a final d'any, tal i com han anunciat, farts de l'assetjament que pateixen per part de l'Ajuntament de Barcelona. La Descomunal és un espai cooperatiu del barri de Sants on hi ha un restaurant i una sala de concerts, i és una de les cada vegada més poques sales petites que queden a Barcelona per anar a veure música en directe i de qualitat. Que tanqui la Descomunal per culpa d'un ajuntament que l'hauria d'ajudar en comptes de fotre és un drama i una vergonya per una ciutat on l'oferta musical cada vegada està quedant més acotada als macrofestivals de capital estranger i a l'oferta per turistes. Per tant, ni que sigui per acomiadar-vos, passeu-vos un dia per la Descomunal.
Come fly with me, let's fly away.
I avui cançons sobre els Oscars.
Sí, són aquest diumenge, el seguirem a Catalunya Ràdio, i per això repassem cantants amb Oscar per actuar, eh? Que van tenir l'Òscar per ser d'actor. Frank Sinatra n'és un. Puja, puja, Isma.
Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you.
Frank Sinatra va guanyar l'Òscar al millor actor secundari per un tros de pel·lícula que és D'aquí a l'eternitat, i també va estar nominat una altra vegada, però que no el va guanyar, per L'home del braç d'or. I Cher també té un Òscar a la millor actriu per Encís de Lluna. 4 anys abans havia estat nominada, aquí tampoc va guanyar, com a millor actriu secundària per Silkwood.
Say,
I aquesta no el té l'Òscar, però és l'últim cas que tenim d'una cantant nominada al premi, Ariana Grande, que va estar nominada per Wicked.
A punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units han decidit autoritzar temporalment la compra de petroli rus per contenir el preu del cru.
El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat que fins a l'11 d'abril permetran la compra de barrils russos que estan en trànsit.
Això encara que Donald Trump vulgui aparentar que no el preocupa la pujada del preu del cru.
Ha recordat a la seva xarxa social que si el preu del cru puja, beneficia els Estats Units perquè en són els primers productors mundials. Sobre la possibilitat d'exportar el tràfic marítim per Hormuz, Chris Wright, secretari de
Això passarà relativament aviat, però no podem fer-ho ara. Simplement no estem preparats. Tots els nostres recursos militars ara mateix se centren a destruir les capacitats ofensives de l'Iran i la indústria manufacturera que subministra les seves capacitats ofensives.
I primeres paraules també del nou líder de l'Iran, 4 dies després del seu nomenament i sense donar la cara.
El nou líder suprem, Mojtaba Khamenei, ho ha fet a través d'un comunicat per fer una crida a la resistència i anunciar que Hormuz seguirà tancat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, celebra que no pugui donar la cara perquè es troba ferit.
Vam eliminar el tirà Khamenei, així com moltes altres figures importants del règim terrorista. Vam eliminar el vell tirà i el nou tirà Mojtaba. El titella de la Guàrdia Revolucionària no pot mostrar la seva cara en públic.
Aquí el govern es compromet a ampliar l'Agència Tributària de Catalunya.
És l'última oferta de l'executiu de Salvador Illa per aconseguir que Esquerra no voti en contra dels pressupostos del 2026. Albert Dalmau, conseller de la Presidència, i el Matí.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Doncs haurem de preparar l'Agència Tributària de Catalunya perquè estigui així. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Són diverses carpetes que avui també a l'Àgora traslladarem a Elma Saiz, ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. També porteu del govern de Pedro Sánchez, que ens acompanyarà a partir de les 9, i li preguntarem també per el cas de l'IRPF. I més de 3.000 professionals de la sanitat pública van ser víctimes d'una agressió al seu lloc de treball l'any passat.
Segons dades del Departament de Salut, prop del 80% eren dones, majoritàriament joves, i van rebre insults o amenaces. Jordi Vilana és director general de Professions Mèdiques.
A vegades, quan algú se li dona una mala notícia, no?, davant de la impotència, doncs la gent reacciona de forma que a vegades és poc esperada, és una empenta, és una garrapada, és una apretada, i a vegades hi ha una agressió física.
I nou tall a la xarxa ferroviària que afectarà sobretot a les mercaderies.
A partir d'aquesta pròxima nit i durant 7 setmanes es tornarà a tancar el túnel de Rubí per garantir la seguretat de les obres. Ángel Contreras, director de construcció de DIF.
No podem tenir cap risc cap als treballadors ni cap a les circulacions i ens ha fet aquesta determinació d'agilitzar les obres el màxim possible, no estar així tant de temps, sinó tallar, acurtar els terminis de forma que siga tot molt més segur quan abans.
I a la cultura, Junts i el PSC arriben a un acord per tirar endavant el Museu Thyssen al Palau Mercet de Barcelona.
L'acord preveu reduir a 1.700 metres quadrats l'espai destinat a usos comercials i assegurar el valor patrimonial de l'edifici mantenint els elements originals de la façana.
Repassem a les portades de la premsa. Avui un dia més, Marc Curado, amb la guerra a l'Iran en totes les portades.
Sí, diari ara, Khamenei promet venjança. La Vanguardia, el nou líder iranià, clama venjança contra els Estats Units. En el seu primer missatge públic, El País, el líder de l'Iran, clama venjança i estrangula l'economia global. També sobre la guerra, però posant l'accent en altres qüestions, El Periódico, l'Iran i Hezbollah ataquen Israel i ho acompanyen amb una foto de ciutadans refugiats en una parada de tramvia sota terra a Tel Aviv. El Mundo, els drons iranians buiden el paradís de luxe de Dubai. Altres temes de portada, La Vanguardia, les agressions verbals i físiques als metges, ara ho dèiem, creixen un 9% a Espanya. El País, el port de Barcelona torna a quedar-se sense trens a França. El Periódico, el tramvia, tindrà 2 noves parades el 2033 per arribar a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Mundo, la investigació detecta signatures manipulables als informes de DIF sobre l'accident d'Adamuz. I per acabar, Joan Laporta, l'entrevista a La Vanguardia i diu Cruyff xalaria de valent amb aquest Barça.
Avui a Martinet, a les Cerdanyes, desperten amb 2 graus sota 0. Al migdia arribaran els 14 i a Igualada ara mateix n'hi ha 5 amb una màxima prevista de 20. Avui el temps encara serà tranquil, però demà tindrem un canvi. A la Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, demà ens passa un front que a primera hora pot deixar ruixats en qualsevol punt. La resta del dia, la pluja quedarà concentrada a les comarques de Girona, de Barcelona, amb neu a l'Alt Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, baixarà la temperatura, el vent s'anirà reforçant als dos extrems de Catalunya, també el Pirineu, i diumenge encara pot nevar a la Vall d'Aran, a la resta farà sol, però amb vent, que encara bufarà més fort i es deixarà sentir a més comarques.
I l'endemà del debat de Catalunya Ràdio i TV3 entre Joan Laporta i Víctor Font arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. El debat d'ahir a TV3 entre els candidats a presidir el Barça va posar el colofó a una campanya agressiva amb un desenllaç ja escrit. Joan Laporta guanyarà les eleccions de diumenge vinent perquè ha aconseguit engegar fins a 3 projectes esportius diferents i guanyadors, l'últim dels quals, el de Hansi Flick, fa trempar de valent els culers. Víctor Font ha millorat bastant com a candidat i podria ser el nostre empresari o gestor de confiança, però el president del Barça ha de tenir força, ha de saber treure les dents i, sobretot, ha d'emocionar. I en això la Porta no té rival. Font ha volgut pal·liar les seves mancances emmerdant els comicis amb el fantasma de Messi i una entrevista a Xavi Hernández que farà molt de mal a la llegenda del Barça. Però no ha pogut ser, i diria que no hi haurà tercera vegada. A partir de diumenge, el Barça continuarà sortint el camp a guanyar, perquè en això la Porta és poc català. Li agrada guanyar sempre. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón.
I amb què t'espertes avui, Canalies?
Bon dia, bon divendres. Avui amb la música de Juanes i un dels seus grans èxits, Adiós le pido. I és que tal dia com avui, un 13 de març, però de l'any 2013, el Vaticà, en el seu conclave, va triar com a papa Jorge Mario Bergoglio, procedent de l'Argentina, que va adoptar el nom de Francesc. Mm. De fet, pocs van predir que l'argentí es convertiria en papa, un dels que va encertar va ser el periodista irlandès Gerard O'Connell, que des de fa més de 20 anys informa de tot el que passa al Vaticà. O'Connell coneixia personalment Bergoglio des de molt abans que es convertís en papa.
I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
Tema interessant, perquè hem parlat del somni que ha tingut la Lara García aquesta nit i la nostra experta en interpretar somnis, que és la Marta Diana, ha explicat en directe. Sí, tu a la Marta li dius, he somiat un ocell que volava de no sé què. I la Marta al cap de 10 minuts et fa un informe i diu, doncs, qui somies?
Jo també ho faig, això.
Doncs, podeu quedar
per competència ara.
Això ho heu de resoldre vosaltres, o unir-vos.
O unir-nos, clar. Podem muntar l'empresa.
Una mica de força. Bé, en tot cas, la Marta li ha explicat a la Lara alerta que era el somni que havia tingut i quines conseqüències podia tenir. Vull dir-vos que Lara García ha tingut un somni horrorós.
Re, que em devorava un gos. A mi i a la meva cosina.
Quin significat té que et mossegui un gos?
Un gos negre.
Un gos negre.
És que aparegui un gos negre als teus somnis ja...
Què vol dir?
Apunten a traïció. Parlen de traïció laboral. Sí, Lara, sí.
Ja pots preparar.
Me l'esteu intentant clavar, oi? Ho sabia.
Altra feina.
Nosaltres no, reina.
El tema està calentet als matiners de Catalunya Ràdio, t'aviso.
Bueno, vol dir sentir-se atacat, això sí, no?
Traïció per part d'algú de la feina.
Jo
el missatge és claríssim.
Pot ser cosa més emocional.
No, perquè era un tema laboral.
Pot ser alguna cosa que l'estigui consumint.
No, algú de la feina.
O alguna cosa que es descontrola emocionalment.
Hi ha un
animal a dins que se li descontrola i que l'elabora.
No, per què?
I avui on són festes?
Aquest cap de setmana tornen les festes de Santa Madrona, la festa major d'hivern al Poble Sec de Barcelona. La programació comença avui amb la Fira de les Persones Grans a partir de les 10 del matí, i a la tarda hi haurà una cercavila de la gegantona.
Podràs anar-hi a les 10 del matí? Tu acabes la jornada a les 8?
Avui acabo d'hora, sí.
Podràs anar a la Fira de les Persones Grans a partir de les 10?
Si vols, connectem en directe.
Sí, ho dic perquè, com que tot el dia estàs explicant que no dorms, que no sé què, que l'edat, veig que tens una mica de crisi...
Jo estic en el millor moment de la meva vida.
Doncs aquest matí, escoltant-te, pensava, hosti, noi, està
per
fotut,
què?
Eh?
Què he dit?
Que si no dorms, que si aquesta edat,
jo,
que si...
No, que la gent gran dorm menys, jo dormo molt bé.
Bueno, si vols anar-hi, treu el cap i ens ho expliques, eh?
I també hi haurà la tarda, hi haurà la cercavila que t'estava dient, de la gegantona Cinta i dels caps grossos, que...
Aquí has de vigilar més, ja, per l'esquena i això...
Per què?
Per l'esquena.
Però perquè... si jo estic fortíssim.
Sí, però hauries de seure més, a reposar una mica. Després de la... Mira, pots anar a les 10 a la Fira de les Persones Grans.
Sí, que és on...
Vas a casa, dines una miqueta, fas un gotet de vi, mitjadeta llarga...
Sí.
Mirant la telenovela,
sí.
I després ja, si ve de gust...
A la tarda he quedat, jo.
Estires l'esquena.
He quedat a la tarda.
Per això estira l'esquena.
Per això, he quedat a la tarda.
Val.
Queda tot a casa.
No te'n toca que et moguis. I a les xarxes, Marta Diana,
què
s'ha fet viral?
Doncs la notícia que el cantant britànic Morrissey no actuarà a València per culpa del soroll de les falles. Make-up is a lie. explicat que no ha pogut dormir bé a València, que per tant no actuarà el concert que tenia programat fer. Diu que hi havia massa soroll, veus tecno molt fortes i anuncis per megafonia constants que no l'han deixat descansar. Diu literalment que el xivarri l'ha deixat en un estat catatònic i descriu l'hotel com un lloc indescriptible. La promotora diu que es cancela per circumstàncies alienes als promotors que no poden controlar i que es farà la devolució del preu de l'entrada.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Mer, és resident de Medicina Familiar i Comunitària en un CAP de l'Institut Català de la Salut a Barcelona. Explica que fins ara els residents rebien formació per part de sanitaris. Ara, però, l'ICS ha decidit deixar de remunerar aquesta feina als professionals i molts d'aquests han decidit no impartir-la. Això afecta directament a residents com la Mer, que demana a l'administració que faci marxa enrere i torni a pagar els professionals per fer aquesta feina.
Han anul·lat les formacions que es feien a pediatria, els CUAPs estan deixant de fer guàrdies, és a dir, s'han paralitzat una part molt crucial de la nostra formació com a professionals de l'atenció primària.
L'ICS argumenta que la remuneració que fins ara aplicava no està prevista a la normativa laboral i que planteja alternatives, per exemple, que les hores de docència comptin com a incentius o com a punts afegits en processos de selecció. Per ara, bona part dels afectats han mostrat el seu rebuig.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui nova jornada de caigudes a les borses. Els mercats asiàtics s'han despertat de vermell. A Tòquio, el Nikkei cau prop d'un 2%. La inestabilitat del preu del petroli va fer que ahir els mercats europeus es tornessin a estimbar. L'IBEX és l'indicador que més va caure, amb un descens de l'1,22%. El petroli se situa en $100 el barril de Brent. Pel que fa al gas, avui torna a repuntar fins a 50 euros al megawatt hora, però l'electricitat del mercat majorista es preveu que avui caigui un 47%, fins als 37,89 euros al megawatt hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Aquest any, el Parc d'Atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Dos minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Els Estats Units autoritzen temporalment comprar petroli rus per frenar-ne el preu.
Washington havia prohibit a desenes de països la compra de petroli rus com a mesura de pressió al Kremlin per la guerra d'Ucraïna. Ara, però, amb el preu del cru disparat i amb l'Iran atacant l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli, la Casa Blanca aixeca durant un mes aquesta restricció. Tot i l'anunci, el preu del barril de Brent continua per sobre dels $100. Mentrestant, posar benzina cada dia és més car. Aquí, omplir el dipòsit pot ser fins a 20 euros més car que abans de la guerra. Davant aquest escenari, aquesta tarda, el president Salvador Illa reunirà els grups parlamentaris per estudiar mesures i ajudar empreses i famílies.
Una pujada del preu del petroli que, aparentment, sembla que no amoïna Donald Trump.
Sí, perquè el president nord-americà ha recordat a la seva xarxa social que si el preu puja, beneficia els Estats Units perquè, diu, en són els primers productors mundials. Trump, per cert, de moment no ha complert el seu compromís d'escortar el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El seu secretari d'Energia, Chris Wright, ha explicat que treballen amb aliats per reobrir aquesta via, però que, de moment, la prioritat són els atacs.
Això passarà relativament aviat, però no podem fer-ho ara. Simplement no estem preparats. Tots els nostres recursos militars ara mateix es centren a destruir les capacitats ofensives de l'Iran i la indústria manufacturera que subministra les seves capacitats ofensives.
Sobre el terreny continua el foc creuat, mentre el president francès Emmanuel Macron ha confirmat la mort d'un soldat d'aquesta nacionalitat en un atac a una base militar a l'Iraq.
Diverses informacions apunten, d'altra banda, que Mojtaba Khamenei, fill de l'anterior líder, va quedar ferit el primer dia d'atacs contra l'Iran i que per això encara no se l'ha vist en públic. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu diu que el nou líder és un titella que s'ha d'amagar. Ho ha fet poc després que la televisió iraniana hagi emès el primer missatge del nou líder, llegit però per una locutora.
Us asseguro que no renunciarem a venjar-nos per la sang dels vostres màrtirs. La venjança que tenim en ment no es relaciona únicament amb el martiri del líder suprem de la revolució.
Des de l'altra banda del front, mitjans locals apunten que aquesta matinada els serveis d'emergència israelians han hagut d'atendre una seixantena de ferits pels atacs iranians.
I un parell de qüestions més properes que us estem destacant aquestes últimes hores. Una és una previsió. Aquesta pròxima nit es tornarà a tancar el túnel de Rubí, cosa que afectarà la circulació de mercaderies per xarxa ferroviària.
El tall durarà 7 setmanes i es farà per millorar la seguretat de les obres que s'hi estan fent. Ángel Contreras és director de construcció de DIF.
Agilitzar les obres el màxim possible, no estar així tan de temps, sinó tallar, acurtar els terminis de forma que siga tot molt més segur quan abans.
Pel que fa als passatgers, afectarà l'R8, aquest tall entre Martorell Central i Rubí. Les moltes incidències, però, que hi continua havent a la xarxa, han fet que el govern hagi allargat la gratuïtat de Rodalies fins a finals de mes.
I l'altra atenció a aquesta dada. 3.039 professionals sanitaris públics van ser víctimes d'una agressió al seu lloc de treball l'any passat a Catalunya.
Són dades del Departament de Salut que impulsa un projecte de llei que blindi aquests professionals davant aquesta violència. 8 de cada 10 víctimes són dones i més de la meitat joves d'entre 25 i 45 anys. La majoria d'agressions són verbals, el 90%, com ara insults o amenaces. Jordi Vilana és director de Direcció de Proteccions Mèdiques del Departament de Salut.
A vegades quan algú se li dona una mala notícia, no?, davant de la impotència, doncs la gent reacciona de forma, doncs, a vegades poc esperada. És una empenta, és una derrapada, és una apretada, és, doncs, una bufetada, un cop, però estem en un 10%, tot i així és una barbaritat.
Més del 60% de les agressions són a l'atenció primària.
Més notícies. L'entrenador de bàsquet femení de l'Hospitalet de Llobregat, acusat de violar dues nenes de 14 i 16 anys, assegura davant del jutge que el sexe amb les menors sempre va ser consentit.
L'acusat, que en el moment dels fets tenia 20 anys, diu que no sabia que estava cometent un delicte. La fiscalia demana una pena de 43 anys de presó. El judici es reprendrà el mes d'abril.
Miquel Jarque.
L'acusat, que en aquell moment tenia 20 anys i era entrenador del Centre Catòlic de l'Hospitalet, ha contestat totes les preguntes de totes les parts. En la seva declaració només ha reconegut haver mantingut relacions consentides amb les dues noies que en aquell moment tenien entre 14 i 15 anys. Ha assegurat que no sabia que estava cometent un delicte. Segons l'escrit de la fiscalia, l'home aprofitava la seva situació de poder per violar les noies a casa seva i en un hotel durant desplaçaments esportius. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
La plataforma Docent 080 ha creat una guia amb eines i orientacions perquè els centres educatius puguin detectar i acompanyar casos de desnonaments que afectin els seus alumnes.
La guia proposa que els centres educatius s'impliquin i ajudin a fer pressió per aturar desnonaments. Per exemple, que els equips directius redactin informes de vulnerabilitat per als jutjats i demanin mesures cautelars. Joan Artigal, membre de la plataforma, diu que l'objectiu és mostrar que estan al costat de les famílies.
Si tenim el 100% de desnonaments amb infants a les coves, no ens ho podem mirar cap a un altre costat o quan ja ha passat. Per això cal construir confiança i suport mutu. La importància de la visualització dels centres com a llocs de seguretat.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, el 2024, en 9 de cada 10 desnonaments hi havia menors. La plataforma recorda que arran de la caiguda de la moratòria contra els desnonaments a Catalunya se n'han reactivat 13.000.
I atenció a aquesta dada, un centenar de municipis de la demarcació de Barcelona perdien 3.000 milions de litres d'aigua a l'any per fuites en el sistema de distribució.
La Diputació de Barcelona, que ha inspeccionat les seves xarxes, ja ha detectat 700 fuites que els ajuntaments ja han reparat.
Barcelona, Montse Poblet.
Durant 2 anys, els tècnics de la Diputació han resseguit 2.000 quilòmetres de canonades envellides i, en molts casos, sense manteniment. I han trobat 700 fuites per on es perdien 3.000 milions de litres d'aigua a l'any. A Rubió, l'Anoia, perdien un 70% de l'aigua que passava per les seves canonades. Arenys de Munt, al Maresme, un 37%. Localitzar aquestes fuites ha costat 500.000 d'euros que ha portat la Diputació, però un cop arreglades, l'estalvi pels ajuntaments és d'uns 3 milions d'euros cada any. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui la cultura passa pel projecte del Museu Thyssen de Barcelona, Marta Viana.
Sí, perquè ja té llum verda després de l'acord a què ha arribat el govern de Collboni amb Junts per Barcelona, amb el suport del Partit Popular, per fer realitat el nou museu a l'Antic Comèdia de Barcelona.
Marta Vives.
Els principals punts de l'acord són la protecció patrimonial de la façana, amb els seus elements originals, la modificació del volum de la coberta projectada i la reducció a 1.700 metres quadrats de l'espai destinat a ús comercial. Xavier Mercè, regidor de Cultura, i Jordi Martí, president de Junts per Barcelona, reivindiquen l'objectiu cultural del projecte.
Aquest percentatge redueix un 16%. Per tant, el que fem és optimitzar justament el procés, diguem, d'activitat cultural de l'espai Mercè.
Tindrem els màxims de garanties per tirar endavant un projecte que creiem que enriqueix l'oferta cultural de qualitat de la ciutat.
Tant Comuns com Esquerra Republicana critiquen l'acord i asseguren que es tracta d'una nova operació especulativa en nom de la cultura. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I novetats també d'un altre equipament cultural barceloní, la Fundació Joan Miró, que reordena la seva col·lecció i inicia una nova etapa amb l'exposició Cercles.
La mostra ressegueix el procés creatiu de l'artista en comptes de seguir un ordre cronològic. L'objectiu és oferir als visitants una experiència, diuen, molt més vivencial. Amb l'exposició titulada Joan Miró Cercles s'obre per primer cop, a més, l'accés al Jardí del Xiprés, amb la idea de connectar millor l'art de Miró amb l'arquitectura de Josep Lluís Sert i la natura de la muntanya de Montjuïc. Ho explica el director de la Fundació, Marco Daniel.
És un espai absolutament magnífic. És un petit jardí que està al costat de la Fundació, que fa 50 anys que no s'ha pogut visitar amb normalitat, i ara l'hem restaurat i l'obrim al públic. És un espai absolutament meravellós.
La mostra reuneix 102 obres, incloent-hi fons d'Alexander Calder i sessions del Reina Sofia, i es modificarà cada 6 mesos amb noves obres i nous enfocaments.
I acabem amb música, perquè la cantant Su anuncia gira per Amèrica Llatina.
Los días como hoy, no soy, no estoy, no encuentro donde guardo.
Un anunci que fa coincidint amb el llançament d'un tema nou, Los días como hoy. Su començarà la gira amb concerts confirmats a l'Argentina. Serà el 16 d'abril a Buenos Aires i el 17 d'abril a Rosario, i el 24 d'abril farà concert a Ciutat de Mèxic. Aquestes dates s'afegeixen dins de la seva gira estatal a Soles 2.0, un format íntim, i que passarà per ciutats com Madrid, Barcelona, A Coruña, Palma, Donosti, Bilbao o València.
Pero del corazón no tener esta coraza como costumbre, que algo me alumbre, un poco de luz, un rayo de sol en octubre. Quiero preguntarte si aún piensas en mí.
I ara els esports. Com ho tenim això, Montserrat?
Mira, avui s'acaba la campanya electoral del Barça i Joan Laporta serà aquí, al matí de Catalunya Ràdio, a 11:15. Tensió, interrupcions i retrets al debat electoral de Catalunya Ràdio i TV3 entre Laporta i Font. Avui, Eurolliga de bàsquet, Barça-Hapoel, a 9:15 a porta tancada i sense la Provítola lesionat. I empat a 0 a Badalona-Barça, semifinal anada de la Copa Femenina de Futbol.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
Des del sofà de casa i des del desconeixement és fàcil qüestionar si un esportista està rendint millor o pitjor, però també és perillós. Ràdio Volta és el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio dirigit per Isaac Vilalta i que trobeu en l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. En l'últim episodi, les reflexions de Mireia Benito, la millor ciclista catalana que a més ve de fer un podi World Tour i que fiquen el focus precisament en això. Benito parla de la relació entre pes, salut i rendiment, de la importància de la menstruació en la dona, de buscar una estabilitat lligada sempre al bon rendiment. Per aconseguir resultats, diu ella, cal estar saludable i això ara mateix, en el seu cas concret, passa per guanyar pes oblidant-se dels fantasmes. Què important és tindre esportistes d'elit amb un discurs tan clar que, sense deixar de ser competitius, prioritzen la salut. I què important és escoltar-los.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Encara en fred al Pirineu, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Avui tenen 2 graus sota 0, a Tortosa hi ha 7 graus i al Masnou tenen 11 graus. Avui amb un dia tranquil, un dia de sol, amb temperatura que es pot enfilar fins als 18 o 20 graus al centre del país i al sud, potser amb alguns nuvolets que poden aparèixer a prop de la costa. Demà ens anem cap a l'hivern, i és que passarà un front que deixarà una temperatura més baixa, ruixats al matí en qualsevol punt. Després, durant el dia, quedaran estancats a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, potser nord de Tarragona. Es mantindrà també la nevada a l'Alt Pirineu, amb cotes que aniran baixant fins als 1.000 metres o puntualment per sota, i el vent es va reforçant. Un vent que diumenge bufarà fort en moltes més comarques, produirà el fenomen del torb al Pirineu. Diumenge, amb sol, només amb nevades encara a la Vall d'Aran.
Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondaldi de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en mondaldi.com.
¡Ey! Aquí, soy yo, el teu vell forn, amic. ¿No pensas jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
A Obramat sabem que és molt important tenir bones eines i per això oferim una àmplia gamma amb les millors marques professionals d'eines del mercat, com trepants, martells, moles, serres, màquines de treball i tots els consumibles al millor preu. A més, si ho prefereixes, totes les eines electroportàtils sense cost d'enviament a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700 al teu punt Endesa o endesa.com.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, analitzarem l'última hora de la guerra a l'Orient Mitjà. En parlarem amb Jordi Lleonart, arabista, periodista i autor del llibre Viatge al cor de l'Islam.
A les 9 entrevistarem la portaveu del govern espanyol i ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. Li demanarem per les mesures que es planteja l'executiu per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Iran i la regulació extraordinària d'immigrants que està previst que comenci l'1 d'abril.
I a partir de les 10 posarem el focus a les eleccions a la presidència del Barça. Dimecres entrevistàvem Víctor Font i avui és el torn de Joan Laporta. Després, Àgora Esportiva per analitzar-ho amb Emilio Pérez de Rozas, Laia Tudel, Ramon Besa, Carme Barceló i Bernat Soler.
A les 11 parlarem amb Joan Gràcia. L'exmembre de Tricicle estrena l'espectacle Tres Ties al Teatre Apolo de Barcelona.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir al migdia vam estar escalfant el cara a cara entre Laporta i Font d'ahir a la nit. Un dels que hi va contribuir va ser el periodista Jordi Grau, que acusava alguns dels nostres col·laboradors d'intrusisme laboral.
Què és un bufó?
Ui.
Bufó no.
Sóc un bufó i no passa res.
Perdona, Joel, els bufons no pregunten. El que fan és vendre la seva dignitat a canvi de cacauets.
Bueno, Jordi, estàs una mica alterat.
Jordi, et prego que t'atemperis una mica.
Respecte pels pallassos, eh?
Sí. Ninot, que ets un ninot.
Bueno,
cap gros, tu ets un cap gros. Home, no, si comencem així...
Bueno, Joel,
però no t'hi...
Ell
em
pot dir ninot, jo no li puc dir cap gros.
No, però no et rebaixis. Tu les preguntes, Jordi.
No, jo ni vull.
Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
Bon dia. Aquest és un bon cap de setmana perquè aprofiteu que no sé si farà gaire bon temps per llegir amb la vostra canalla. Que teniu temps i teniu 5 minutets per passar per la llibreria? Doncs mireu, Blacky Books ha tret una edició nova preciosíssima del Sastre de Gloucester, de la Beatrix Potter, amb aquella edició tan cuca, tan mona... És que és una preciositat, és una d'aquelles històries que no us podeu perdre i que us cansareu d'explicar 10.500 vegades. Va, llegiu-la, que val la pena.
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia per deixar-ne algun pels pobres. Les xarxes van plenes de punys nerviuts i victoriosos, sostenint feixos d'espàrrecs gruixuts com escombres de bruc. No hi haurà prou gomes de pollastre per lligar-los, ni prou ous al país per tantes truites. Esteu tan infectats de la cuca de la falera extractivista i turbocapitalista que hasta els diumenges, dia de descans, sortiu a pasturar en intensiu.
La mare que et va parir, et va parir al mig del camí, igual que a mi. Perseguint, 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 no cal res, primavera d'hivern que es guarneix. I un glob de riu, un cant d'amor, un cant d'amor, un cant de cant de camp, un salt mortal, un fan del fang que va vivint el que ha passat. Si el futur existeix, no l'ha viscut ningú, no cal que corris tant. Que això es fa més fosc que el camí i no ho veus clar. No sé què vull ser de gran, llenço la pressa i ja vindrà. Ei, va acabar que t'enfas.